Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, què tal? Benvinguts al Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Avui al programa us volem parlar del dejuni intermitent. D'un temps ençà s'ha posat molt de moda i sembla que sigui la solució a tots els problemes del món. No només per aprimar-se, sinó per millorar la longevitat, per millorar la salut cel·lular i per moltes coses. Avui veurem què diu l'evidència científica sobre això, veurem què hi ha de cert i què hi ha de mentida al darrere de totes aquestes afirmacions que tenen a veure amb el dejuni intermitent i us donarem consells, perquè, com sempre, és una eina, només una eina, no fa miracles, una eina que pot ser útil per a algunes persones, però altres persones haurien d'evitar al 100% fer dejuni intermitent. Veurem quines són aquestes persones i per la resta doncs donarem una sèrie de consells de sentit comú per seguir dejuni intermitent sense perdre la xaveta. Abans de començar, un parell de consideracions, perquè quan fem dejuni intermitent normalment tendim a seguir aquesta conducta perquè l'hem llegit en algun article a la premsa, perquè hem sentit que el nostre veí li funciona, o senzillament perquè sentim aquest run-run que ens està dient que és útil per aconseguir una sèrie de beneficis. El meu consell és que sempre segueu l'evidència científica, perquè de vegades les dreceres no són el millor camí per aconseguir una mica més de salut. I quan parlo d'evidència científica no parlo d'opinions, sinó que parlo d'estudis ben fets i parlo de persones que s'han dedicat o que han dedicat una bona part del seu temps a estudiar això amb deteniment per veure què hi ha de cert i què no hi ha de cert amb això. Per tant, sempre abans de començar qualsevol cosa relacionada amb salut, especialment pel que fa al dejuni intermitent, busqueu informació que estigui basada en evidència científica, que és el que intentarem fer avui també. I quan estem parlant del dejuni intermitent, també una altra consideració. Des del meu punt de vista, i això ja és una opinió, només té sentit si ja estem menjant bé, si ja ingerim els aliments de bona qualitat, aliments reals, no ultraprocessats, sinó aliments d'altre tipus. Si no és el cas, si durant un període del dia no mengem, però durant la resta del dia mengem productes que no són de qualitat, per mi no té cap tipus de sentit. És una mica començar la casa per la teulada. Què és i què no és el dejuni intermitent? Bàsicament consisteix a dividir el dia en dos. Durant un període del dia no podem menjar cap aliment sòlid ni líquid que contingui calories i durant l'altre període del dia sí. Per exemple, podem fer 12-12, 14-10, 16-8, és a dir, 12 hores sense menjar, 12 hores sí, 14 hores sense menjar durant 10 hores sí, etc. Els únics líquids admesos durant el període en el qual no estem menjant serien aigua, infusions o cafè. No entraria aquí, per exemple, un suc perquè conté calories. Fixeu-vos que quan estàvem parlant del 12-12, 12 hores sense menjar, 12 hores menjant, és una cosa que la majoria de persones ja fan de manera normal, o que moltes persones ja fan. És a dir, sopen a les 9 de la nit o a les 10 de la nit, que per cert, sopar a les 10 ja seria una mica tard, i si m'apretes a les 9 també, però és igual, aquesta la deixarem passar. Sopem a les 9 o a les 10 i no esmorzem fins a les 9 o a les 10 del dia següent, és a dir, ja han passat 12 hores. Per tant, aquí ja hem d'aixecar una mica la cella perquè estem donant un nom específic, un nom que sona molt bé, dejuni intermitent, a una activitat que és pràcticament normal o que és normal a moltes persones i que s'ha fet tota la vida. Una altra cosa que també es pot considerar dejuni intermitent és menjar durant 6 dies i el 7è dia no menjar res. Si fem més d'un dia sense menjar, ja no es considera dejuni intermitent. I una cosa important, què no és el dejuni intermitent? Això des del meu punt de vista, eh? Doncs, per exemple, no és menjar res durant un període determinat i després posar-se les botes, ingerir més quilocalories o menjar aliments de zero qualitat nutricional, que és el que deia abans. Per tant, el dejuni intermitent en cap cas seria un mecanisme compensatori d'una mala dieta. I aquest és un dels grans perills que té i per això a mi no m'acaba d'agradar del tot. Si estem fent dejuni intermitent de manera conscient, és a dir, posat a dins d'un context de menjar de manera conscient i de manera saludable, pot tenir un sentit, però en canvi, insisteixo, si només ho fem servir per menjar menys durant un període de temps i la resta mengem qualsevol cosa de qualsevol manera, doncs en termes de salut no tindria cap tipus de sentit. Una consideració abans de continuar. Penseu que es pot considerar una cosa saludable, per tant, entraria en contradicció amb allò que diuen molta gent de menjar 5 o 6 cops al dia com si fos una regla universal. Aquest és un consell que no té gaire sentit per a la majoria de persones, menjar 5 o 6 cops al dia. 6 té sentit per esportistes, per exemple, per criatures, per dones embarassades, persones que es volen engreixar i que tenen dificultat perquè entri moltes calories en un sol àpat. En aquest sentit sí que seria un bon consell. Per la resta, doncs depèn una mica de molts factors i depèn de cada persona. És a dir, no estic dient que estigui ni bé ni malament el consell de menjar 5 o 6 cops al dia. El que sí estic dient és que no és obligatori fer-ho, no forma part de la llista de coses que s'han de fer sí o sí per seguir una dieta saludable i que com a consell general, doncs així dit grosso modo, no seria correcte. Anem a la evidència científica. El dejuni intermitent té alguna evidència científica? Doncs sí. Quan passem períodes llargs sense menjar, s'activen determinats mecanismes a nivell metabòlic, hormonal i cel·lular que poden ser interessants. És saludable? Doncs, si no ens tornem bojos, sembla que sí. L'evidència científica ens diu que no seria un problema o, en el millor dels casos, que no seria insà, que no seria un problema per la salut, sempre que no el portem als extrems. La gran pregunta, també, i és la raó principal per la qual no m'agrada el dejuni intermitent i la raó principal per la qual moltes persones la segueixen o el segueixen. Serveix per aprimar-se? Podria servir, però l'evidència científica ens diu que no és el millor sistema per fer-ho. Sense entrar en gaire detalls, perquè això d'això ja en parlarem o n'hem parlat algunes altres vegades, per perdre pes hem d'estar en el que s'anomena dèficit calòric, és a dir, que gastem més calories de les que ingerim. No és l'únic factor. Hi ha factors hormonals, hi ha factors genètics, hi ha factors que tenen a veure amb la microbiota, però en qualsevol cas és de llarg el factor més important. Per tant, si ens saltem un àpat i després no ens posem, com deia, com el Quico, podria ajudar-nos a perdre el pes. De tota manera, els estudis ens diuen que les dietes convencionals, les dietes de dèficit calòric convencional, són com a mínim iguals i en alguns casos més eficients per perdre pes. Per tant, de fet, 9 de cada 11 estudis ens diuen això, que el dèficit calòric és igual o superior al dejuni intermitent per perdre pes. Per tant, no seria la millor eina per perdre pes, però sí que seria una bona eina per començar a tenir una relació diferent amb l'alimentació, des del meu punt de vista. Per què no el recomano per perdre pes? Doncs perquè és fàcil acabar menjant menys nutrients dels que necessitem per tenir salut. Si fem un dejuni de, no sé, 17 hores o 18 hores, és fàcil que els àpats que entrin en el període de temps en què sí que podem menjar, en aquells àpats que no entrin els nutrients que necessitem. Això també passa una mica amb el dèficit calòric, però quan està ben portat no és un problema. En quins casos és útil seguir un dejuni intermitent? Quins avantatges té per la salut? Doncs sembla que podria allargar la vida. No té a veure tant amb el dejuni intermitent en si mateix, sinó, tornem una altra vegada, té a veure més amb el dèficit calòric. Quan fem dèficit calòric, s'ha vist, segons alguns estudis, que això estaria associat a la longevitat en models animals. Per tant, podríem extrapolar i considerar que també seria un avantatge per a les persones. També millora la salut cel·lular. Això és a causa de l'autofàgia, que és un fenomen que fa que les cèl·lules, que no funcionen correctament, es mengin a si mateixes o es mengin parts de si mateixes. És a dir, fem com una neteja interna que podria ser interessant. Això no només passa durant el dejuni intermitent, també passa en altres moments al llarg del dia. Però quan fem dejuni intermitent estem forçant aquest mecanisme de l'organisme. També podria millorar la salut metabòlica. Un, perquè millora la sensibilitat a la insulina, que és un tema interessant, tot i que hem de tornar a dir que el dèficit calòric convencional també millora la sensibilitat a la insulina. I dos, perquè millora l'ús de greixos com a substrat energètic, Però de nou, quan estem fent dèficit calòric, això també passa. Això de millorar els greixos com a substrat energètic pot ser útil en esportistes que fan, per exemple, esports de resistència, però, consell, hi veurem un parèntesi, si entreneu sempre en dejuni, és a dir, si entreneu sempre sense haver menjat, això redueix el rendiment. Per tant, s'ha de trobar l'equilibri entre entrenar de manera òptima, el màxim rendiment possible, i després entrenar el que s'anomena la flexibilitat metabòlica. Per tant, no és ni bona idea entrenar sempre amb els dipòsits carregats i tampoc és bona idea entrenar sempre amb els dipòsits buits. Trobar un equilibri entre una cosa i l'altra. Un altre avantatge que podria tenir per la salut el dejun intermitent: redueix l'estrès oxidatiu. També millora alguns marcadors del colesterol. Esclar, sentint tot això, un pot pensar, carai, tots són avantatges al dejun intermitent. Doncs sí, podria semblar-ho, però recordeu primer que tots aquests avantatges apareixen de manera automàtica pel simple fet de seguir una dieta adequada i de tenir un bon nivell d'activitat física, un nivell d'activitat física regular, evitant el sedentarisme, etc. I el problema és que moltes persones segueixen el dejun intermitent perquè ho està fent el company de la feina que diu que li va molt bé, o perquè tenen un veí que li està funcionant fantàsticament, i s'hi apunten, perquè és molt fàcil de seguir, sense l'assessorament d'un professional sanitari. Clar, quin és el problema d'això? Doncs que hi ha un grup de persones, una sèrie de persones, que no haurien de seguir dejun intermitent mai de la vida, ja sigui per un tema de salut o per altres qüestions. Qui no hauria de fer mai dejun intermitent? D'entrada, la gent que teniu gana mentre esteu fent el dejun intermitent. El normal, quan un fa dejun intermitent, és que durant el període de temps en què no està menjant, el cos faci les adaptacions metabòliques corresponents i un no senti gana. Si sentiu gana, si us està fent patir, si esteu només esperant amb moltíssimes ganes que arribi aquell moment en què sí que podeu menjar, potser el dejun intermitent no és per vosaltres. Evidentment, un altre segon grup de persones que no haurien de fer mai dejun intermitent, com a mínim el dejun intermitent d'alta intensitat, el 12-12 no és un problema, ja ho hem vist abans, són les dones embarassades. Les dones embarassades han d'assegurar-se que entrin el màxim nombre de nutrients possible per assegurar una bona salut, per assegurar un bon embaràs i per assegurar la salut del fetus. Si comencem a fer restriccions alimentàries, això és difícil que passi. I aquesta sí que, des del meu punt de vista, és obligatòria. Totes les persones que hagin passat per un trastorn de la conducta alimentària, per un TCA, o que tinguin una relació tensa o complicada amb el menjar, una relació que passi per un tema emocional, no haurien de començar a fer restriccions alimentàries de cap tipus, ni de grups d'aliments, ni, evidentment, d'estar passant-se llargs períodes de temps durant el dia sense menjar, perquè això és bastant possible que empitjori el problema o que faci que aparegui un trastorn de la conducta alimentària. Després és important posar el focus on toca, i el focus hauria de ser seguir una vida saludable, més o menys, eh? Per tant, aquelles persones que fan dejun intermitent per salut, però que és l'única cosa que fan per salut, no té gaire sentit que facin dejun intermitent. Si sou persones sedentàries, que no teniu cap tipus d'activitat física, que no mengeu bé, que mengeu una dieta rica en ultraprocessats i en productes de mala qualitat, clar, no aconseguireu pràcticament res fent dejun intermitent. Aconseguireu enganyar-vos a vosaltres mateixos perquè el que esteu construint per una banda ho esteu destruint per l'altra. És a dir, dit d'una altra manera, és que és una pèrdua de temps. Us esteu autoenganyant i segurament esteu ajornant el canvi real que, en definitiva, seria passar per començar a fer activitat física, deixar el sedentarisme i començar a menjar aliments d'un altre tipus i aparcar de manera definitiva els aliments ultraprocessats. Si no fem això, els miracles en nutrició, doncs ja us dic jo, que no existeixen. I l'últim grup de persones que haurien d'evitar el dejun intermitent són les persones amb problemes cardíacs o amb condicions que aconsellin evitar l'estrès. Per acabar, és una bogeria això del dejun intermitent o té evidència científica? I hem vist que sí, té evidència científica, no és cap bogeria. De fet, és una cosa que els éssers humans hem fet al llarg de tota la nostra història. Fa 200.000 anys era fàcil que passéssim períodes determinats de temps, períodes llargs, sense ingerir cap aliment. Ara, si això cal per tenir una bona salut o no, des del meu punt de vista i pel que diu l'evidència científica, segurament no. Per perdre pes és un bon mètode? Doncs no. hi ha altres sistemes més interessants que tenen un impacte més gran en la salut en general. Per exemple, combinar una bona alimentació amb l'activitat física. El dejun intermitent no és superior a qualsevol altre tipus de dieta i també té, és una cosa que no hem comentat, també té efecte rebot, igual que les altres dietes. En resum, el dejun intermitent no fa miracles, no soluciona tots els problemes relacionats amb l'alimentació i amb la salut que puguem tenir, com ens volen fer creure determinats influencers a les xarxes que, si segueixes el que diuen, sembla que sigui la solució a tots els mals del món mundial. Hi ha altres solucions que, des del meu punt de vista, són més interessants perquè plantegen una aproximació cap a la salut més global, més universal, i aquesta és una mica puntual. Però, insisteixo, no és cap problema. De fet, és una activitat que els éssers humans han fet al llarg de tota la vida. Fa 200.000 anys passàvem llargs períodes sense menjar i per això el cos és capaç de fer aquestes adaptacions metabòliques que dèiem al principi, però tampoc no cal forçar tant la màquina. Té sentit fer-ho, però sempre dins d'un context d'altres hàbits saludables. Si aquest és l'únic, deixeu-ho córrer.
Sants i estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.